Neus Munté inaugura el seminari sobre el president Tarradellas a Poblet. És la una.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, ha donat el tret de sortida del seminari Memòria d'una determinació a Poblet.
El seminari se celebrava en motiu del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas i Munté va destacar els valors associats a la figura de Tarradellas i reafirmava la vigència de les seves conviccions.
Dins d'unes parets que durant tants anys han custodiat la memòria històrica dels catalans, de Catalunya i de les seves institucions.
L'Espluga i Ferran Civit serà el pregoner de la Festa Major de l'Espluga d'aquest 2017.
Rovira va confirmar el nom de Ferran Civit com a pregoner, però no es va avançar el dia en què se celebrarà el pregó.
El pregó l'hem demanat al Ferran Civit, tenim una mica de dificultat pel seu tema.
I a ple del Parlament.
A ple del Parlament.
L'Espluga de Francolí acollirà la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana que se celebrarà el dissabte 7 d'octubre a la plaça del Castell.
La fira comptarà amb diferents expositors de cervesa artesana, així com també amb una sèrie de parades locals que oferiran diverses degustacions de productes gastronòmics artesans del municipi.
Vam decidir fer una fira de cervesa artesana doncs, perquè és un producte que està molt en augment i té molts seguidors i llavors creiem doncs, que pot ser un bon reclam pel turista que vulgui visitar-nos. I el fet d'ubicar la fira al casc antic, doncs, també al nucli antic, és perquè creiem que és un racó doncs, que ara ha quedat molt bonic i que val la pena doncs, ensenyar-lo i per això hem decidit ubicar-la allí.
Aquest estiu l'Espluga de Francolí acollirà el primer cicle de les Nits Templeres, una experiència turística que pretén combinar el turisme i la gastronomia. Cristina Bosch.
Les nits dels dissabtes 15 de juliol i 12 d'agost s'ha organitzat una visita nocturna a la ruta templera i hospitalera, que finalitzarà amb un sopar medieval pels assistents.
I l'associació Seminari del Poble de Déu haurà d'abandonar el santuari de la Serra de Montblanc. Aquesta entitat privada de fidels residia i gestionava el monestir des que van marxar les monges clarisses l'any 2008.
Ara l'arcabisbat de Barcelona, després d'una llarga investigació que va començar l'any 2014, ha decidit dissoldre l'associació. En tindrem tots els detalls des de Ràdio Montblanc.
I en esports.
Totes les categories del Club d'Hoquei del Casal i l'Unió Esportiva d'Espluga de futbol finalitzen la temporada i l'hoquei Esplugui tancarà la temporada amb un torneig de veterans.
I en clau cultural, Cristina?
La Revetlla de Sant Joan de l'Espluga d'enguany comptarà amb l'estrena d'un nou espectacle que serà itinerant per diversos punts del municipi, amb representacions teatrals i efectes audiovisuals.
Aquests són els titulars. Comencem. La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, va donar el tret de sortida del seminari Memòria d'una determinació a Poblet amb motiu del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas, després de la benvinguda de l'abat de Poblet, Octavi Vilà. Juntament amb autoritats locals i territorials, Munté destacava els valors associats a la figura de Tarradellas i reafirmava la vigència de les seves conviccions.
En aquest marc, que preservava l'arxiu de Tarradellas, Neus Munté destacava la simbologia del monestir de Poblet per haver custodiat la memòria històrica de Catalunya.
És un goig compartir amb tots vostès aquest acte en un lloc tan simbòlic, dins d'unes parets que durant tants anys han custodiat la memòria històrica dels catalans, de Catalunya i de les seves institucions, ja que el president Tarradellas així ho va decidir.
La consellera de Presidència també destacava la determinació de qui fou president de la Generalitat i afirmava que sempre va mostrar que la unitat era del tot necessària per la cohesió i per disposar de l'empenta i la força necessària per fer front a tants i tants reptes com el que ell va protagonitzar.
Conscients de la força, de la determinació, de la voluntat que sempre va mostrar el president Tarradellas que la unitat era del tot necessària per la cohesió i per disposar de l'empenta i de la força necessària per fer front a tants i tants reptes com el que ell va precisament protagonitzar. Va ser, sense cap mena de dubte, un polític també amb visió d'estat, amb tarannà negociador abans.
Neus Munté connectava les idees de Tarradellas al capdavant de la Generalitat amb els moments que viu actualment Catalunya. D'altra banda, la consellera també celebrava la suma d'esforços per recordar la memòria de Tarradellas.
En aquesta línia, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, també remarcava la cooperació entre institucions per retre homenatge al 41è aniversari del retorn del president Tarradellas.
Avui visualitzem, protagonitzem una gran suma. Poblet, el 40è aniversari del retorn del president Tarradellas de l'exili per a normalitzar el país, per a fer aquell cosit en la nostra història que tenia unes quins, l'arxiu que protagonitza el rerefons d'aquest acte i el moment històric que vivim.
Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, va repassar la tasca de suport que desenvolupa la institució, que presideix amb la digitalització de l'arxiu, i remarcava que l'arxiu és un testimoni excel·lent de la consciència que tenia el president Tarradellas, però també del poder polític i del poder de fer les coses pel país, per construir eines i mitjans per consolidar aquest país col·lectivament.
Després de l'acte de presentació, Montserrat Català, director de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, ha conduït la introducció del seminari Memòries d'una determinació durant la jornada d'aquest dimecres. S'han organitzat diverses ponències i col·loquis per recordar la trajectòria del president Tarradellas. L'Esplugui Ferran Civit serà el pregoner de la festa major de l'Espluga d'aquest 2017.
Civit ha estat el primer Esplugui en ser diputat al Parlament de Catalunya pel grup de Junts pel Sí en aquesta darrera legislatura, i per aquest mèrit, entre d'altres, serà l'encarregat de donar el tret de sortida de la festa major.
Ho va avançar l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, aquest diumenge al programa L'Ajuntament a Casa. Rovira va confirmar el nom de Ferran Civit com a pregoner, però no es va avançar el dia en què se celebrarà el pregó perquè podria produir-se que aquest acte no es pugui celebrar com és habitual el dijous de festa major, ja que el pregó coincidiria amb un plenari del Parlament de Catalunya i per Civit seria complicat quadrar els horaris.
Però quan l'hem demanat al Ferran Civit tenim una mica de dificultat pel seu tema.
Hi ha ple del Parlament.
Hi ha ple del Parlament, i que passa que també sembla que pot ser que l'adelantin aquest ple la setmana anterior, però del tema de les seves vacances, bueno, almenys ens haurem de plantejar de canviar fins i tot el dia del pregó en funció de les seves necessitats, ja ho veurem, però bueno, ens agradaria que no fos així, però bueno, ho veurem.
Ferran Civit és exmembre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana i president regional d'Esquerra Republicana a Catalunya al Camp de Tarragona des de 2015. En declaracions a Espluga FM Ràdio mostrava la gran il·lusió que li feia ser el pregoner de la Festa Major 2017.
He fet centenars d'actes, de xerrades, de mítings, de debats arreu de Catalunya i també a fora de Catalunya. Però segurament, com esplugui, el fet de fer el pregó de la Festa Major d'enguany aquí, a la Festa Major del meu poble, segurament és la cosa que més m'emociona i que em fa més feliç de tots els actes que he celebrat. I això inclou no el fet d'aquell de si has parlat davant de 20.000 persones, de 15.000, de 10, de 3, de 4 o de només 15 persones, sinó parlar davant dels teus i de la gent que t'ha fet créixer.
Aquesta setmana Civit ja s'ha activat a través de les xarxes socials preguntant què volen els espluguins que es destaqui i quina hauria de ser la ubicació d'aquest pregó. L'Espluga Francolí acollirà la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana, que se celebrarà el dissabte 7 d'octubre a la plaça del Castell.
En aquesta primera edició, la fira comptarà amb diferents expositors de cervesa artesana, així com amb una sèrie de parades locals que oferiran diverses degustacions de productes gastronòmics artesans del municipi, que al mateix temps es podran maridar amb les cerveses participants a la mostra i amb l'oferta gastronòmica complementària que prendrà part a la fira. Així ho explica Jordi Torre, regidor de Cultura, Turisme, Comunicació, Informació de l'Ajuntament de l'Espluga.
Vam decidir fer una fira de cervesa artesana, doncs, perquè és un producte que està molt en augment i té molts seguidors, i llavors creiem, doncs, que pot ser un bon reclam pel turista que vulgui visitar-nos. I el fet d'ubicar la fira al casc antic, doncs, també al nucli antic, és perquè creiem que és un racó, doncs, que ara ha quedat molt bonic i que val la pena, doncs, ensenyar-lo, i per això hem decidit ubicar-la allí.
Les persones assistents podran adquirir un got de vidre, de manera que tindran la possibilitat de degustar en condicions òptimes els productes. A més, cada cerveseria tindrà un expositor propi on podrà mostrar els seus productes i exposar els detalls del seu procés d'elaboració.
La jornada, que s'estendrà des del matí fins la nit, comptarà també amb diferents activitats culturals i familiars, com poden ser espectacles i actuacions en directe, i que se celebraran a les zones del voltant de la plaça del Castell per tal de concentrar la fira en un mateix focus d'activitat.
La regidoria de Turisme i la de Comerç tiren endavant aquesta proposta amb l'objectiu de donar un valor afegit al nucli antic, així com potenciar turísticament el municipi i impulsar el comerç local, oferint la possibilitat als productors espluguins a ser presents a la mostra. I aquest estiu l'Espluga Francolí acollirà el primer cicle de les Nits Templeres, una experiència turística que pretén combinar el turisme i la gastronomia.
Les nits dels dissabtes 15 de juliol i 12 d'agost s'ha organitzat una visita nocturna a la ruta templera i hospitalera, que finalitzarà amb un sopar medieval pels assistents.
Cristina Bosch, explica'ns de què tractarà.
Un guia caracteritzat acompanyarà el grup de visitants al llarg del recorregut, que recorrerà els carrers medievals de la vila, on els diferents audiovisuals permetran conèixer els jueus, els menestrals, els pagesos i els senyors. A més, durant la resta dels dissabtes d'estiu, a partir de l'1 de juliol, també es podrà gaudir de les visites nocturnes a la ruta templera i hospitalera, reservant també a l'oficina de turisme de l'Espluga.
Gràcies, seguim amb més notícies. El vídeo promocional de la Ruta Templera i Hospitalera de l'Espluga ha guanyat un premi al Festival Internacional Terres Catalunya, International Eco and Tourism Festival, celebrat a Tortosa. L'Ajuntament de l'Espluga ha recollit el segon premi en la categoria de paisatges culturals dins els premis per a la comunicació turística.
L'Espluga ha obtingut un dels trofeus que representa una oliva feta amb palma i dissenyada per la rapitenca Anna Reverter i el col·lectiu Art Palma del Mas de Barberans.
El regidor de Turisme i Comunicació de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, ha celebrat el reconeixement i considera que aquest premi suposarà un impuls per la imatge de l'Espluga i els seus atractius turístics.
Doncs bé, a part d'un reconeixement i una satisfacció per la feina feta, no, doncs suposa una campanya de promoció i de difusió molt important, ja que haver obtingut aquest premi, doncs el que sí que no té una retribució econòmica al darrere, però el que té és aquesta difusió que es farà d'aquest vídeo amb molts mitjans i plataformes i xarxes socials, tant del propi sistema de l'organització del festival com d'altres administracions, com l'Agència Catalana de Turisme, la Diputació, que farà aquest tipus, doncs, aquests vídeos premiats.
Amb aquest premi, el vídeo promocional de la Ruta Templera i Hospitalera de l'Espluga ja suma dos reconeixements, ja que a finals de l'any passat ja va guanyar el premi Jordi Cartanyà de la Diputació de Tarragona dins la nit del turisme.
L'Associació Seminari del Poble de Déu haurà d'abandonar el Santuari de la Serra de Montblanc. Aquesta entitat privada de fidels residia i gestionava el monestir des que van marxar les monges clarisses l'any 2008. Ara l'Arcabisbat de Barcelona, després d'una llarga investigació que va començar l'any 2014, ha decidit dissoldre l'associació, segons es pot llegir el decret 1117, publicat al butlletí de l'Arcabisbat del mes d'abril, on no es detallen els motius pels quals es pren aquesta decisió. Pep Ardila, des de Ràdio Montblanc, bona tarda.
Bona tarda, es tracta d'una mesura dràstica i poc habitual que arriba motivada per una decisió directa presa a Roma, a la Santa Seu, després que els bisbes catalans intentessin reconduir la situació. El Seminari del Poble de Déu, una entitat formada actualment per poc més de 80 membres, té presència a 4 de les diòcesis catalanes, principalment a Vic, a Tarragona, a Urgell i a Barcelona, a més de Bilbao i Colòmbia. Segons els seus estatuts, els membres interns són celibataris i fan vida en comú, en comunitats masculines o femenines, segons el sexe. La dissolució, avalada pels bisbes de les diverses diòcesis, ha estat presa després d'un llarg període d'investigacions. Segons diverses fonts, consultades per la Conca Diari i per Ràdio Montblanc, els motius que han portat a suprimir l'associació són estrictament teològics. L'Església catalana ha analitzat a fons la doctrina impartida al Seminari del Poble de Déu i l'han considerada incompatible amb la doctrina catòlica. Aquesta incompatibilitat, segons asseguren, ve determinada per una interpretació de la fe que implica una tergiversació de l'efectivitat entre home i dona marcada per la negació del pecat en pràctiques sexuals que l'Església entén com a desordenades i que topen amb la tradició catòlica. Aquestes pràctiques es farien per apropar-se a un estat místic i les haurien exercit alguns membres d'aquesta comunitat referents, consentides i entre adults. Tot plegat derivava al gnosticisme, una doctrina filosòfica i religiosa dels inicis de l'Església que barreja creences jueves i orientals amb les cristianes i que es va dividir en diverses sectes que deien que tenien un coneixement misteriós i esotèric de la fe. Aquesta filosofia era comuna entre els membres interns del Seminari del Poble de Déu, però no hauria transcendit als responsables de l'Església fins que es van obrir les investigacions. reunions. Si bé no es pot concretar que aquestes pràctiques hagin tingut lloc al santuari de la Serra de Montblanc, des de fa unes setmanes els homes que formaven part de la comunitat ja no hi dormen, tot i que hi continuen fent vida. En aquest sentit, mossèn Pere Fibla, capellà del santuari de la Serra, ha explicat en declaracions a la Conca Diari a Ràdio Montblanc que la dissolució no té res a veure amb el fet que la comunitat sigui mixta, sinó que, diu l'arquebisbe de Barcelona, com a responsable de l'associació, ha considerat que ja no era necessària la tasca de formació cristiana.
Gràcies des de Ràdio Montblanc. Catalina Riutort, alumna de l'Institut Joan Amigó i Callau, ha guanyat un primer premi del concurs de relats breus en català que organitza Coca-Cola, juntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El certament ha celebrat la seva 40a edició i l'Espluguina s'ha endut un dels 18 primers premis i el dia 12 de juny podria aconseguir la primera posició del concurs.
La coordinadora pedagògica de l'Institut de l'Espluga, Núria Ribes, ha assegurat que la redacció de la Catalina era fantàstica.
Bé, de fet, ella parlava una mica dels drets i dels, més que res, del tema de la democràcia, de com fa 40 anys era i com és ara. Va fer una comparació en el temps de les llibertats que s'havien perdut, les llibertats que s'havien pogut recuperar, el que encara queda per fer. Era una redacció fantàstica, la veritat.
Cristina Bosch, explica'ns de què es tracta.
El concurs està adreçat a l'alumnat català de segon d'ESO i la fase final del certamen es va celebrar a Tarragona. En aquesta fase, els classificats havien de redactar in situ el relat a partir d'una frase que se'ls proposava inicialment. Fa 40 anys, a partir d'aquesta arrencada, l'Espluguina va redactar un relat on comparava els drets i valors democràtics que hi havia fa 40 anys respecte els d'ara. El dia 12 de juny s'escollirà la millor redacció de les 18 que han aconseguit el primer premi. L'acte se celebrarà al Palau Robert de Barcelona i s'entregaran els premis del concurs que, en cas dels guanyadors del primer premi, es tracta d'una tauleta electrònica.
Gràcies, Cristina. Seguim amb més notícies. I atenció, perquè Poblet podria ser el nom del nou vehicle de SEAT.
Aquesta és la proposta que han impulsat els alcaldes de l'Espluga Francolí i de Vimbodí Poblet per participar al concurs que l'empresa automobilística ha engegat per tal de batejar el nou model de cotxe. David Rovira explica d'on sorgeix la iniciativa.
Jo vaig veure el reportatge per la televisió que sortia el director general de SEAT dient que era possible. Un periodista li pregunta si hi hauria la possibilitat de que fos un nom de Catalunya, tota vegada que mai cap nom de poble de Catalunya ha sigut nom per posar en un cotxe SEAT. Ell diu que sí, que és una possibilitat, i d'aquí s'encén la xispa. A més, hi ha un altre company que també em fa un WhatsApp i em diu: David, ho has vist això? Dic sí. Dic, què fem? Dic, primer hem de demanar permís a Poblet.
És la primera vegada que SEAT obre les portes a que el nom d'un model de vehicle es decideixi amb un procés participatiu i alhora podria ser la primera vegada que una paraula en català doni nom a un cotxe SEAT.
Aquesta és l'oportunitat que aprofita David Rovira, alcalde de l'Espluga, qui proposa que el nom Poblet. Rovira considera que el nou model portaria un nom en català i, a més, podria projectar el monestir de Poblet. La iniciativa ja compta amb el suport de l'alcalde de Vimbodí Poblet, Joan Güell, i de l'abat de Poblet, Octavi Vila.
El procés de selecció del nom continuarà amb la selecció de 3 finalistes i a partir d'aquest s'escollirà durant el setembre per votació popular el nom del guanyador. A més, l'empresa ja ha posat a disposició del públic la campanya amb el formulari per participar-hi. Aquesta casa, l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, ha estrenat aquesta setmana 10 noves propostes amb la nova graella de programació primavera-estiu.
L'Espluga FM Ràdio fa un pas endavant amb les fórmules musicals i n'estrena 4 de temàtiques. Incorpora un nou programa musical per joves anomenat Electro FMR i també recupera els principals espais informatius de dilluns a divendres a les 11 del matí i a les 7 de la tarda.
La gran aposta pels propers mesos de l'emissora és Top Hits, la fórmula musical d'èxit que s'emetrà de dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. La fórmula presentarà les millors cançons del moment durant una hora i sense interrupcions.
Els divendres de 8 a 9 es podrà escoltar la nova fórmula Mashup, en què es podran escoltar èxits remesclats entre si, creant així versions noves amb la suma de diverses cançons.
Pel que fa al cap de setmana, també s'estrenaran dues fórmules musicals temàtiques. La primera, destinada als amants de la música dels anys 80, s'emetrà els dissabtes de 4 a 5 de la tarda sota el títol Mus.80. Diumenge al matí serà el torn per les propostes musicals més tranquil·les amb la fórmula d'acústics de 10 a 11 del matí.
Un altre programa de música, amb Ramon Amigó, també és una de les apostes per aquests mesos. Contradient el nom del programa, Amigó ens ofereix un programa trencador que ens fa sortir de la monotonia de la música comercial per apostar pel rock.
Poden consultar la grella de la programació completa a la nostra pàgina web, www.esplugafmradio.cat. La Revetlla de Sant Joan de l'Espluga d'enguany comptarà amb l'estrena d'un nou espectacle que serà itinerant pels diversos punts del municipi amb representacions teatrals i efectes audiovisuals.
L'entitat dels Diables de l'Espluga estrenarà un nou format de Revetlla en què s'unificaran totes les actuacions de foc en un sol acte.
Nosaltres aquest any el que hem fet és tots els esforços i tot el tema del foc el centrem tot en un únic espectacle. És a dir, eliminem l'espectacle de la tarda, el correfoc infantil l'eliminem, però l'incluïm a la nit, amb els grans.
L'espectacle començarà a 10:45 de la nit a la plaça de l'Església amb una combinació d'efectes visuals, sonors i l'encesa dels Diables Kids. Hi haurà 3 punts d'actuació amb espais adaptats per al públic i també actuaran els Diables Grans de la colla i alguns dels elements simbòlics de l'entitat.
En aquests punts es representarà una lluita entre el bé i el mal, amb Satanàs com a protagonista. L'acte clourà a la plaça Montserrat Canals amb la lectura del manifest, el castell de focs i l'encesa de la foguera. Aida Martí, membre dels Diables, expressa que la voluntat és convertir la Revetlla en un acte més participatiu.
Coses noves, fer que la gent s'hi senti a gust, fer que la gent ens vegin altres disfrutar i això faci que ells disfrutin amb nosaltres. I suposo que és per mantenir també la intriga cada any, no sempre ser el mateix, sinó què faran aquest any els Diables, què ens trobarem.
La celebració de la Revetlla també comptarà amb el suport de diverses entitats de l'Espluga. A més, l'entitat també ha engegat un sorteig en què està en joc un viatge de 3 nits a Menorca. I atenció perquè el Festival Riu Bombori triplica les inscripcions de grups per l'edició d'enguany, assolint un llistat de 30 agrupacions musicals interessades.
L'organització celebra el rècord d'inscripcions i atribueix aquest increment a la Comissió de Músics que aquest any treballa en les bases d'inscripció. Enric Mercader, membre de la Cultural Jordi Francolí, així ho destaca.
Des de la Cultural Jordi Francolí, impulsors del Riu Bombori, rebem doncs, amb molta alegria aquesta notícia. 30 inscrits en la participació al Riu Bombori és moltíssim, hem triplicat les xifres, és a dir, els últims anys ens movíem amb 10, 12 inscrits i enguany ens anem a la trentena.
A més, aquest any s'estrena nou format i amplia els horaris d'actuacions de grups i cantautors. Després del període d'inscripcions, una comissió de músics formada per artistes locals, professionals, amateurs i membres de l'entitat seleccionaran entre els 30 inscrits els 5 finalistes que actuaran l'1 de juliol durant el festival al Jardí dels Francolins. Com a novetat, els escollits rebran un premi amb dotació econòmica i participaran al reconeixement Jordi Francolí. Enric Mercader assegurava que ara toca fer una bona feina de triatge.
Ara ens toca una feina de triatge, d'escollir qui seran aquests 5 grups que actuaran al Riu Bombori, que no serà fàcil perquè entenem i així ho hem fet i així ho hem treballat, s'ha pujat molt el nivell. Per tant, en uns pocs dies, en una setmana, presentarem cartell, tindrem els grups escollits i podrem donar l'oportunitat de, novament, a músics que s'expressin en un espai preparat per això, pels músics, amb una equipació correcta, amb un públic entregat. Per tant, estem fent una valoració molt positiva d'aquest primer pas que hem fet en la nova etapa del festival.
Properament, la Cultural Jordi Francolí presentarà el cartell del Riu Bombori 2017, dissenyat per l'espluguer Gerard Ruz, i farà públic el nom dels 2 caps de cartell convidats que completaran l'oferta musical del festival.
A més, el Riu Bombori estrena usuari a Instagram i cal destacar que l'entrada és gratuïta, però disposa de taquilla inversa per aportacions econòmiques voluntàries.
Nos las podemos.
és la veu dels Espluguins a Palanque, perquè la formació musical Espluguin ha estrenat aquest dimecres el segon videoclip oficial que presenta la cançó Skyline, del darrer treball Males Mañanes.
La productora Indie Creativitat Visual ha estat l'encarregada de produir un vídeo que ja suma més de 1.000 visualitzacions en menys d'un dia. Edu Vilalta, cantant de l'agrupació, es mostra satisfet pel treball publicat.
Les cançons, doncs sí, la gent se les escolta i les valora i tal, però quan de veritat els crida l'atenció a la gent, una cançó és quan porta, quan és visual, saps? Quan hi ha un videoclip i aleshores és més atractiu de clicar, saps? I la gent ja s'hi fixa més. I és una de les fórmules per ara fer-nos expandir, doncs a base de fer videoclips, sí, sens dubte.
El videoclip s'ha publicat a YouTube i s'ha difós a través de les xarxes socials. L'audiovisual presenta la història d'un retrobament entre dues noies en què afloren els sentiments i els records.
Skyline també inclou el nom de l'Espluga, tot i haver estat gravada a Mont-ral. Vilalta confessa que aquest ha estat un dels factors claus de l'èxit de la cançó.
Hòstia, doncs com que tota la gent de l'Espluga, doncs que s'ha fet com a seva la cançó, saps? I això és, bof, gent que m'ha parlat i m'ha dit, ei, no sé què, tio, aquesta cançó defineix perfectament el que jo vaig passar i, bah, això és el més guai que pot trobar-te, tio, sent músic.
Skyline s'inclou dins del segon àlbum que ha publicat a Palanque. La 8a edició del Festival Forès Poesia i Música va aconseguir omplir de públic tots els actes programats el cap de setmana passat. Tot i la pluja del matí, el públic va seguir fidel a l'edició d'enguany. Cristina Bosch.
El local cultural va acollir l'obertura del festival a càrrec de l'alcalde del municipi, Julià Plaza, i del director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Tarragona, Jordi Agràs. Tot seguit, la poesia va ser la primera protagonista de la jornada, gràcies a Glòria Coll i Jordi Valls, que, a més de recitar obres pròpies, van llegir composicions de Josep Palau Fabre, de qui es podia conèixer la seva trajectòria gràcies a una petita exposició. La glosa dels Dallonses agafava el relleu i acabava al matí al local cultural amb la seva glossa i peces improvisades. Al llarg del matí es va dur a terme la 5a edició de la trobada d'intercanvi de punts de llibre amb el suport de l'associació literària L'Escarrig i la llibreria La Baldufa de Montblanc.
Després del dinar, que va plegar més de 200 assistents, va tenir lloc l'actuació de Cris Juanico, que va presentar el seu darrer treball, Fausta. Tot seguit va actuar la brenca Montse Castellà. El grup Gossos va aconseguir omplir la carpa poc després de 11:15 de la nit amb la presentació del seu darrer disc Zenit, a més d'alguns dels seus èxits més coneguts.
L'agenda cultural.
Sortida a Riudabella.
A càrrec de la secció excursionista del Club Atlètic Espluguí per aquest dissabte al matí.
Projecció de la pel·lícula Pàtria.
Al cinema de Casal Montblanquí aquest dissabte a 7:15 del vespre i també a 10:00 de la nit.
Restrena de l'obra La Primitiva.
Al teatre del Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc per aquest dissabte a 10:00 de la nit. A càrrec del grup de teatre Fila Zero. Entrades a la venda una hora abans de la representació a la taquilla del teatre pel preu de 8 euros.
Festa de la Santíssima Trinitat a l'Espluga.
Aquest diumenge a 11:15 del matí ofrena de flors davant la placa en record als primers fundadors de la Germandat de la Santíssima Trinitat a l'edifici de l'antic hospital. A les 12, celebració de la Santa Missa de l'Ermita de la Santíssima Trinitat, seguida de la ballada dels gegants i nans de la Trinitat, gegants de Vilallonga del Camp i de Mora la Nova. Després tindrà lloc el dinar de germanor, seguit del concert de jazz fusió amb el grup Leitmotiv.
Torneig de veterans d'hoquei patins a l'Espluga, al pavelló del Casal.
Aquest diumenge amb els equips del Reus Deportiu, el Tudela Hoquei Club, el Club Hoquei Vilaseca i el Casal de l'Espluga. Els partits començaran a les 10 de matí i s'allargaran durant tot el matí fins a 1:15. Tot seguit hi haurà un dinar de germanor als Jardins dels Francolins. Els partits de la tarda tindran lloc de 4 a 8:45 del vespre.
7è Festival de Dansa a Sarral.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Recreativa Municipal. L'entrada és de 3 euros.
Conferència a la Conca, Barberà i l'Espluga en temps de la Mancomunitat de Catalunya a l'Espluga, càrrec de Josep Maria Vallès Martí.
Per aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga, organitzat per la Formació Permanent amb la col·laboració de les aules d'extensió universitària de la gent gran de la Universitat Rovira i Virgili i del Museu de la Vida Rural de l'Espluga.
Presentació del llibre Joan Poblet i Teixidor, la qüestió agrària com a qüestió nacional, a Montblanc.
Aquest divendres a les 8 del vespre al Museu Arxiu de Montblanc. La presentació anirà a càrrec de Josep Maria Vallès i Martí.
Tocats pel Rubí, concert de l'orquestra i el cor TLP al Museu de la Vida Rural de l'Espluga.
Aquest proper dissabte a les 7 de la tarda, on es combinarà l'actuació musical amb vins de l'Espluga de Francolí. Els vins que es podran veure seran un negre trepat del celler Vitbertus, un rosat cirà del celler Rendem Esdeu i un blanc macabeu de la cooperativa agrícola de la Conca. L'entrada és gratuïta i el concert és per tots els públics.
Vuitena festa del trepat a Barberà de la Conca.
Aquest proper cap de setmana, sota el lema L'esperança en el futur, 16 cellers i 16 artistes mostraran els seus vins i obres d'art en els antics portals de les cases de Barberà de la Conca, obert als visitants.
Bricània, festival de l'Ego de Montblanc.
Aquest proper cap de setmana, l'antiga església i claustre de Sant Francesc. Hi haurà tres eixos principals: l'exposició amb diorames fets amb peces de l'Ego, l'espai de venda amb botigues especialitzades en productes l'Ego i activitats paral·leles, com demostracions, tallers i concursos.
Festival de dansa, al Teatre del Casal de l'Espluga.
Aquest proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda.
Exposició de fotografies La vida a pagès, a Montblanc.
Fotografies del Mas de la Sabatera de Prena Feta, d'Alfons Joan Fontanilles Genabreda, cedides per l'Arxiu Nacional de Catalunya, a l'antic Hospital de Santa Magdalena fins al 30 de juny.
Exposició Josep Darder, retrats de llençol, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga.
Es tracta d'una aproximació a l'obra fotogràfica del gironí Josep Darder Requesens, que es va dedicar part de la seva vida a retratar pagesos, jornalers i masovers, majoritàriament de l'Alt Empordà. L'exposició es podrà veure fins al 27 d'agost a la Sala Maria Font.
I ara arriba el moment dels esports amb Julià Moyà i Josep Morató.
Bona tarda.
Bona tarda, nois.
I finalitza la temporada per totes les categories del ple del club. I Pep, comencem parlant de futbol, repassem primer tot els resultats i posicions que han obtingut totes les categories.
Comencem en categoria Benjamí, i és que l'equip ha acabat en 12a posició de la Lliga, d'un total de 16 equips. De 30 partits disputats, 9 victòries i 21 derrotes. El màxim golejador de l'equip i també del club ha estat Didac Vidal, amb 34 gols.
I continuem parlant amb l'equip Alaví, 11a posició a la Lliga, d'un total de 14 equips. Dels 26 partits disputats, 7 empats i 19 derrotes. El màxim golejador de l'equip ha estat Joan Amigó, amb 23 gols.
Pel que fa en categoria infantil, s'ha disputat en penúltima posició de la Lliga, ha quedat en penúltima posició de la Lliga amb només 13 punts. Dels 26 partits disputats, 4 victòries, un empat i 21 derrotes. El màxim golejador ha estat Gabriel Soriano, amb 6 gols.
Els cadets tanquen la temporada amb la 8a posició de la taula classificatòria. Dels 26 partits jugats, 12 victòries, 2 empats i 12 derrotes. El màxim golejador ha estat Biel Martí, amb 15 gols.
I el que fan categoria amateur, última posició de la Lliga i no classificats a la Copa Tarragona.
I finalment parlem del femení, quart lloc de la Lliga amb 57 punts. 17 victòries, 6 empats i només 5 derrotes. A més, 121 gols a favor, que significa el nombre més elevat de tota la història. I també cal destacar que l'equip femení aquesta tarda rebrà la visita de l'Aldea Futbol Club en un amistós que es disputarà a les 7 de la tarda al camp municipal del Riu Sec.
I ara és moment de parlar amb el president del club, Jordi Bota, per fer la valoració de la temporada 2016-2017, on des del club es creu que ha estat una temporada amb alts i baixos.
Bé, la temporada ha sigut alterna, no? Hem tingut, doncs, alts i baixos durant la temporada, falta de crios perquè, doncs, és molt complicat. Però, bueno, tenim un femení, doncs, que ha quedat quart a la classificació, que sempre, doncs, és un equip que sempre està a la part alta.
El club no s'aturi i ja es plantegen els objectius per la temporada següent. Escoltem-los.
Pues creixer tot el que puguem. Creixer tot el que puguem, mantindre tots els jugadors que tenim, que costa molt, intentar mantindre els equips. Normalment sempre en guanyem un i en perdem un. La intenció sempre no és de perdre en cap, tindre totes les categories possibles, perquè, doncs, creiem que és important pel futur del club.
I aquesta setmana, al camp municipal del Rosec, s'està celebrant la final de temporada, on que aquest any s'està celebrant en format de torneig, com en altres ocasions.
Bé, no és primer un format de torneig, és un format de trobada. Llavors el que fem és un partit per categoria. No fem torneig perquè, doncs, per mancances de gent, per mancances doncs, de certes coses, doncs de moment no estem preparats per fer un torneig ben fet. Per fer-ho ben fet, preferim esperar una miqueta, no? Fem un torneig en format trobada perquè és més íntim, és més del club i podem disfrutar més els nens. Llavors, avui ho fem amb un benjamí mesclat amb alevins, demà ho farem amb cadets i infantils, doncs no ho hem pogut fer perquè, doncs, la multitud de tornejos que hi ha aquest cap de setmana, doncs, ha fet impossible trobar un rival, però bueno, alguna cosa farem.
Al pròxim informatiu sabrem com ha anat aquesta trobada de futbol i també coneixerem tots els resultats de les diferents categories de futbol.
Finalitza la temporada per totes les categories del club en hoquei. Repassem els resultats i posicions pel que fa a la secció d'hoquei del Casal. Comencem amb el prebenjamí inicial, Júlia.
Doncs sí, el prebenjamí inicial ha fet una molt bona temporada pels més petits del club, que han obtingut la tercera posició d'un total de 5 equips. Han aconseguit 15 punts amb 5 victòries i 3 derrotes.
L'altre prebenjamí de l'escola no tan bones notícies, ja que han finalitzat a l'última posició de la Lliga. Dels 8 partits disputats han sumat una victòria, un empat i 6 derrotes.
I pel que fa al Benjamí, l'equip també ha acabat en la darrera posició de la taula classificatòria, amb només un punt a favor aconseguit en un únic empat.
L'infantil, en canvi, però ha fet molt bona temporada i s'ha posicionat al quart lloc dels 8 equips de la Lliga. Han aconseguit sumar 21 punts gràcies a 14 victòries i 76 gols a favor.
El juvenil han finalitzat en setena posició d'un total de 9 equips, sumant 16 punts amb 5 victòries, un empat, 8 derrotes i 47 gols a favor.
En segona catalana femení, cal recordar que és la segona temporada oficial que juguen des de la creació de l'equip i contra clubs que ja consolidats. Per tant, encara es troben en una fase experimental i d'aprenentatge. És per això que han finalitzat en última posició i sense cap victòria.
Parlem de segona catalana B, ara han acabat en la dotzena i penúltima posició de la Lliga. Dels 24 partits disputats, 21 derrotes i 3 victòries. Cal destacar, però, que tots i els resultats negatius han estat encertats a porteria i sumen un total de 79 gols.
I en segona catalana han estat el millor equip del club i finalitzen la temporada en una cinquena posició molt merescuda. Han aconseguit 12 victòries, 3 empats i 9 derrotes. També han estat l'equip més golejador del club amb 137 gols a favor. Jordi Creu, president de la secció d'hoquei del Casal, valora així la temporada.
Bueno, bé, el tema està que jo crec que ha estat una temporada bastant positiva, bastant perquè ens podria estar millor, perquè doncs, tenim la intenció de posar diversos equips en el preferent i finalment hem posat només l'equip Benjamí i bé, al final ha acabat doncs, una temporada dintre del backup doncs, dignament bé, no?
Cal destacar l'equip Benjamí, que ha pujat de categoria, puja a preferent, però des del club també volem valorar totes les altres categories.
Sí, sí, també, dintre de tot, el que vull remarcar bastant, doncs, que altres equips, lògicament, que fem molt bona temporada, però sí que també l'equip juvenil o l'equip infantil, les últimes jornades, han fet una gran progressió i han acabat la temporada bastant dignament positiva, de tal com ho havien començat, no? Crec que també és digne de felicitar-ho.
La secció d'hoquei del Casal posarà punt i final a la temporada d'aquest diumenge amb una jornada festiva per aquest esport al municipi. Se celebrarà un torneig de veterans amb tres equips convidats, dos de la província de Tarragona i un de Navarra.
Després de celebrar els 50 anys de la secció, els veterans van creure que era un bon moment per poder tornar a jugar tots junts.
Sí, sí, això va ser de llavors que vam ajuntar-nos tots, doncs va ser una idea de que això es tenia que perdurar, això es tenia que ser una cosa que hem d'ajuntar-nos cada any, i finalment doncs, ha sortit això, aquest torneig de veterans, que, bueno, que havíem posat un llistó una mica més alt perquè sigui una cosa més atractiva, i realment és aquest primer torneig que m'ha invitat doncs, a diversos equips, com és el Ràdio Deportiu, el Cambril, el Vilaseca, el Tudela de Navarra i nosaltres, i finalment doncs, bueno, vam fer un torneig que porti diversos anys perquè tenim un nivell que crec que s'ho mereix aquest torneig, no? I llavors volem fer doncs, algo que això perduri.
La secció d'hoquei del Casal també celebrarà aquest diumenge el tradicional dinar de germanor que organitza el club com cada any per tancar la temporada. Aquest any se celebrarà als Jardins dels Francolins. El proper diumenge 18 de juny, a partir de les 5 de la tarda, al Teatre del Casal de l'Espluga Francolí, es durà a terme el 8è Festival de Dansa, on es podran veure totes les coreografies dirigides per la ballarina Jessica Estadella en tots els centres on treballa.
Al festival es podran veure totes les coreografies que han presentat als diferents concursos i que han obtingut bons resultats. Jessica Estadella, coordinadora de l'Escola de Dansa del Casal, valora així la participació.
Sí, un cop ja ha finalitzat doncs, tota la participació d'enguany, la valoració jo crec que és molt positiva, no només pels premis obtinguts, sinó per l'evolució de les alumnes, no? Per l'evolució del nivell que cada any doncs, també totes les escoles van pujant i que entre tots aprenem de tots, no? I considero que bueno, el fet de que haguem anat també a molts concursos, el fet de que elles creixin com a persones, que agafin un grau de maduresa molt més important i molt més elevat que no pas altres anys, i l'exigir doncs, tantes hores d'assaig i realment dedicar-hi tantes hores, no? El resultat doncs, s'ha vist que és molt positiu i que l'evolució és molt més ràpida i molt més enriquidora.
A partir del proper dilluns, dia 12, i durant tota la setmana vinent, ja podeu comprar les entrades. Les podreu adquirir a les oficines del Casal de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i dilluns i dijous de 4:45 a 8:15. El preu de l'entrada és de 5 euros per les dues actuacions i pels menors de 8 anys l'entrada és gratuïta. Les entrades no són numerades.
I el Club de Patinatge del Casal de l'Espluga va participar a les proves de nivell B i nivell certificat organitzades per la Federació Catalana de Patinatge el passat dissabte al Perelló.
En aquesta ocasió es van presentar 5 patinadors i patinadores espluguins en nivell B: Pol Lizar, Adriana Trullols, Anna Moya, Abril Sabater i Carla Cos.
Cal destacar que la Carla i l'Adriana van superar el nivell. El passat diumenge, l'Escola d'Hípica Francolí va participar a la Copa Àurea, celebrada a Vilanova i la Geltrú.
Anoa Fernández, amb Tiana, va debutar en competició a la prova de 0,60 metres, realitzant un magnífic recorregut amb 0 punts de penalització. Per altra banda, Josep Maria Poblet, amb el cavall Wifi a la prova de 0,80 metres, va pujar al podi amb una tercera posició i va quedar en desè lloc a la prova de 0,90, amb més de 30 participants en cada prova. Finalment, Sergi Vendrell, amb la jove Falbala, a 0,80, va aconseguir 4 punts i, a la de 0, el deixava en sisena posició. I amb el segon cavall, Batut, va participar a la prova de 1 metre i 20 centímetres.
I també el passat cap de setmana van estrenar el nou transport del centre, un camió pels cavalls perquè puguin tindre un viatge més ample. Aquest diumenge l'Escola de Dansa de Sarral, d'Ansara, presenta Petjades, el 7è Festival de Dansa.
Diumenge 11 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Recreativa de Sarral. El preu de l'entrada és de 3 euros i es poden adquirir a la Secretaria del Pavelló Municipal de Sarral.
Amb l'eslògan "El destí sempre és el mateix", deixar les nostres petjades, tirar endavant i viure, però qui decideix com fem el nostre camí? Les ballarines de Sarral tancaran la temporada demostrant tot el que han fet durant el curs a la Sala Recreativa. I aquest proper cap de setmana, 17 i 18 de juny, arriba la Treco Black by Marmot, una prova molt exigent de resistència i orientació organitzada pel Drag Actiu. El punt de sortida en aquesta edició serà a l'Espluga Francolí, concretament des del Centre d'Activitats Drag Actiu, i es farà el dissabte 17 a les 10 del matí. Per això ara anem fins al Centre d'Activitats Drag Actiu. Molt bona tarda, Lali.
Hola, molt bona tarda.
Això, explica'ns una mica què de una setmana per aquest tipus de prova, la prova, podríem dir, més exigent d'aquí les muntanyes de Prades i del nostre entorn.
Sí, mira, el dissabte proper fem la Treco Black, és la tercera edició. Aquest any fem exclusivament el format de 12 hores, és on hi havia més inscripcions, i bueno, 24 hores ho hem anul·lat. I aquesta etapa es realitzarà el dissabte 17 de juny, com deia vosaltres, de les 10 del matí, i l'hora de tancament seria a les 10 de la nit, que arribarà una població que, clar, ara mateix no us ho puc dir, perquè és una prova, ja sabeu, que combina cursa de muntanya i orientació, amb la qual cosa el punt d'arribada és secret pels participants fins al mateix dissabte, quasi diríem.
Abans tens alguna cosa, Lali, es celebrarà per les muntanyes de Prades, per on?
Sí, evident, són muntanyes de Prades, però com sempre és un recorregut diferent del que va ser l'any anterior. Diríem que aquest any l'etapa és bastant més exigent físicament, en quant a físic, ja que té un desnivell positiu d'uns 1.900 metres, i diríem que des del punt de sortida fins al punt d'arribada, en línia recta, si es fes en línia recta, serien uns 39 quilòmetres. En quant a quilometratge, no és molt llarga si ho comparem amb altres curses, però aquí afegim el component de l'orientació, col·loquem unes més de 40 fites amb escort, que això vol dir que se poden agafar les que es vulguin, i no són obligatòries, només són obligatòries 3 fites per poder entrar dins de la classificació. Aleshores, aquí depèn del físic i de la tècnica de cada equip que puguin agafar més o menys balises, que és el que determinarà la classificació al final.
La participació d'aquesta prova es realitza en equips formats per 2 i aquest any poden fer fins a 5, si no vaig errat.
Sí. No vas errat. Aquest any vam ampliar... Hi ha un format de curses que es realitza des de fa no gaires anys aquí a Catalunya, que són les Rogainings, que ja fa 5 o 6 anys que es van implantar, i amb aquestes els equips poden arribar això, fins a 5 participants. Aleshores, l'any passat alguns participants ens ho van demanar, de poder fer equips una mica més grans per poder entrenar de cara a altres curses, i aquest any vam donar aquesta opció. Al mínim sempre és 2, és un tema de seguretat. Són curses de moltes hores i creiem que anar 2 persones, en el cas que hi hagués alguna urgència o algun problema, doncs sempre hi ha un company que pot socórrer o trucar o el que sigui. És un tema més que res de seguretat. I hi ha un màxim de 5 participants, que és més o menys el format que està permès amb altres tipus de curses semblant amb aquesta.
També es mantenen les 3 categories, categoria trecoblanc, masculí, femení i mixte.
Exacte, sí, es mantenen les 3. Ara per ara ja tenim quasi uns 13-14 equips, alguns de, doncs això, de 4 a 5 participants, alguns de 2, de 3, tenim una mica de tot, o sigui que hi ha una mica de representació en cada categoria, i de moment encara no estan tancades les inscripcions fins al proper dimecres, i veiem moltes ganes de tirar-ho endavant, perquè són curses que requereixen molta preparació prèvia en quant a la ubicació dels punts de control, de balises. Ja fa 2 mesos que hi treballem i, bueno, ja no res, amb una setmaneta ja podem posar en marxa.
Doncs moltes gràcies, Lali, per atendre'ns, i la setmana que ve, en aquests informatius, segur que seguirem en directe una mica com ha anat aquesta sortida de tots els participants, dels 13 o fins als equips que hi hagi, i en sabrem tots els detalls aquí. Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta és l'actualitat informativa d'esports perquè fa aquesta setmana. Hem repassat tots els resultats perquè fa en futbol i en hoquei, i la setmana que ve és un cap de setmana ple aquí, ja que hi ha el festival de dansa de l'Escola de Dansa del Casal, i també hi ha la Trecoblac, la prova d'orientació. Sabrem tots els detalls aquí en l'informatiu, perquè les 2 proves les viurem aquí. Moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve en esports.
I ara és moment de conèixer la informació relativa a les xarxes socials i a l'internet. L'espai web amb Cristian Sagastibelza.
Benvinguts una setmana més a l'Espai 2.0 de l'Espluga FM Ràdio.
Espai 2.0.
La setmana passada et vam actualitzar les dades de la nostra pàgina web des de la nova etapa d'aquesta ràdio, iniciada al març d'aquest any. Avui, però, és el torn de la nostra pàgina de Facebook.
Número de likes.
Des de l'arrencada de l'Espluga FM Ràdio amb la nova programació, la nostra pàgina de Facebook ha passat dels gairebé 1.317 likes als més de 1.513 m'agrada, aconseguint 196 seguidors durant aquest període. Amb aquestes dades, el Facebook de l'Espluga FM Ràdio continua el top 3 dels mitjans més seguits de la Conca de Barberà dins d'aquesta xarxa social. Així, cal destacar que dels 6 principals mitjans de comunicació de la nostra comarca que disposen de pàgina de Facebook és la que aconsegueix més seguidors setmana a setmana.
L'abast de les publicacions.
Des del mes de març, les publicacions realitzades al Facebook de la nostra emissora han arribat a més de 90.800 persones, trobant que el contingut amb més abast fins avui és el Facebook Live sobre el passeig de la comitiva reial per assistir al pregó de la Setmana Medieval de Montblanc, que ha arribat a més de 5.500 persones. El segueix la retransmissió en directe de l'actuació dels armats de l'Espluga de Francolí amb un abast de més de 4.900 persones. Tancant el podi d'aquesta categoria hi trobem l'estreaming realitzat en motiu del Mercat de Vins i Caves de la Setmana Medieval de Montblanc amb l'Anna Garcia. A més, les reaccions als continguts publicats també han aconseguit una xifra força elevada. En concret, els nostres usuaris han clicat l'opció M'agrada més de 6.100 cops. En referència al perfil dels nostres fans, el nombre de dones i d'homes al nostre Facebook continua estant molt igualat, amb gairebé un 50% cadascun. L'edat dels usuaris que més ens visiten a la xarxa social és la compresa entre els 25 i els 34 anys, seguit per la formada pels de 35 als 44 anys i la d'entre els 18 i 24 anys.
I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat. Gràcies, Julià Moya.
Bona tarda, Albert.
I gràcies a tot l'equip, Gerard Bosch, Núria Romero, Anna Garcia, Sergi Civit, Josep Morató, Magda Boldó, Clara Sanz, Cristina Bosch, Cristian Sagastibelza i Jofre Majoral. Ens retrobem ben aviat. Adéu-siau.